generale?
Que m'agora, és que el concepte d'autoritat de mestre està patint com a... No, està evolucionant. Quina és l'autoritat dels mestres? L'autoritat dels mestres és una autoritat pedagògica, està clar, d'acord? O sigui que l'autoritat tal com l'enteníem abans, tal vegada està desapareguent perquè té que desaparèixer. Això és, és un dels debats que tenim dins del sistema educatiu. Vull dir, l'alumnat és una persona de ple dret i té dret a expressar les seves opinions en respecte en el seu context i sense, per dir d'alguna manera, sense mai perdre el referent que hi ha una persona que és mestra que té una tasca que es du endavant, pues, una aula, no? Des de l'organitzativa. Però és que jo penso que, no és que ho pensi jo, és que ho pensam dins del sistema, que l'autoritat, tal i com la veníem entenent, autoritat en un sentit més punitiu, no és el que hauria de ser, i que quan realment es crea un conflicte es té que tractar d'una altra manera. Estan preparats la majoria dels docents, i sobretot de secundari, per dur endavant aquest canvi? Això és el que ens preocupa i el que ens ha d'ocupar en les formacions tan inicials com contínues dels nostres grans professionals, que ho són, i ho poden fer més amb aquest canvi.
Molt bé, l'agraeixo que ens hagi acompanyat avui aquí al món a RAC1, Pepita Costa Tur, que recordem és presidenta del Consell Escolar de les Illes Balears. Gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Bon dia, són les 10 tocades, un segon sisplau i ho comentem.
RAC1.
No és només per la llibertat que m'ofereix la bici o l'estalvi de diners. És anar cada dia a la uni amb tranquil·litat, gaudint del trajecte, fent salut i sense contaminar.
Més pulsacions i menys emissions. En bici, anem bé. AMB, Metròpolis Barcelona.
A Lloguer Segur celebrem 15 anys, millorant dia a dia els serveis a llogaters i propietaris. Només amb Lloguer Segur pots llogar el teu habitatge a tot Espanya sense necessitat de desplaçar-te, amb més de 45 oficines i 400 professionals a la teva disposició. Lloguer Segur, 910-775-775. 15 anys millorant el mercat del lloguer.
Prometo no deixar els regals de Nadal per a l'últim moment.
Kiabi sempre t'ofereix més per a la teva família. I ara, més i millors idees regal a petits preus. Com ara pijames nadalencs per a totes les edats des de només 9 euros. Idees regal Kiabi a la botiga, al web i a l'app.
Kiabi, la moda petit prix.
El nou GLC de Mercedes-Benz ha arribat carregat de tecnologia, disseny i esportivitat. Tot es combina en un SUV amb programa d'última generació per al màxim confort digital. Sol·licita informació del nou GLC en els nostres concessionaris Mercedes-Benz, Autolica, Cars Barcelona i MB Motors. Et mostrarem tot el que ofereix aquest nou model.
Un savi va dir, no es pot comprar la felicitat, però es pot comprar una bicicleta. A Escapa Barcelona del carrer Viladomat 310, abans botiga ProBike, podràs comprar-te una de les nostres més de 3.000 bicicletes en estoc. Orbea, Specialized, BH, BMC, Brompton, Cannondale. Vols ser una mica més feliç? Visita les nostres botigues Escapa o entra a biciescapa.com.
Revolució tecnològica. IMC.
Els nous temps demanen noves solucions.
Ditec Comunicacions. Som la teva empresa de tecnologia audiovisual. Duem a terme projectes immersius, sales de reunions, aules de formació, esdeveniments i congressos, solucions per al sector sanitari i molt més.
Visita'ns a ditec.es.
La vida cada cop és més cara. Per això, a Acor Outlet, ens posem a la teva pell i t'oferim preus de fins un 70% de descompte en articles de doble faç i palleteria, jaquetes, abrics i molt més. 100% fet a Barcelona. Ara ens trobaràs a la nova botiga de Via Augusta 7 o, com sempre, a Balmes 330 i a acoroutlet.com. Acor, des de 1965.
A Murprotec estem a prop teu des de fa 68 anys. Tenim un equip de professionals al teu costat per eliminar de forma definitiva les humitats per capil·laritat, filtracions laterals i condensació. Una llar lliure d'humitats amb un aire net és una llar sana i segura. Demana el teu diagnòstic complet i gratuït. Truca al 900 102 103 o accedeix a murprotec.es. És en Picó qui us ho diu.
Somies en formar una família? A Eugene som especialistes en fertilitat i reproducció assistida i fa més de 20 anys que ajudem a dones com tu a fer-ho realitat. Demana la teva primera visita gratuïta al 900 510 520, a eugene.cat, o visita'ns a Barcelona al carrer Balmes 236. Eugene, somnis compartits, famílies úniques.
Lloga el teu pis amb total seguretat i garantia. Renta Garantizada, l'única empresa que assegura el cobrament del teu lloguer i que et seguirà pagant encara que l'inquilí no ho faci. A més, s'encarreguen de totes les gestions. Informa't en el 900-120-301 o a rentagarantizada.es.
Descobreix les últimes tendències en moda femenina a SG4 by Senyor, l'espai de moda on tu, dona, ets la protagonista. Ara trobaràs SG4 by Senyor a la Rambla Catalunya 60 de Barcelona, dins la flagship store de Senyor. I a Manresa ja tens disponible la nova col·lecció de bosses de mà i accessoris d'avantguarda. Troba'ns a Instagram @sg4modadona.
Avui, a la tertúlia, amb el professor de la Universitat de Santiago de Compostela, Anton Losada, el filòsof Bernat de Déu, la consultora Concepció Baray i el periodista Toni Aire. A l'Ull de Poll, Pere Mas.
Són les 10 i 5. Sembla molt interessant aquesta conversa amb la presidenta del Consell Escolar de les Illes Balears, bàsicament amb un tema. I vull començar per Anton Losada, que no el veig, que és el tema de les banderes a classe. Jo no sé, a la teva època, Anton, tant d'alumne com de professor, si tu havies vist moltes banderes a classe.
En classe no. O sea, yo lo que he visto es banderas en los pasillos, banderas en los patios, banderas a la entrada de la facultad, pero estoy hablando de la universidad, por supuesto, ¿no? Que es un espacio, digamos, más donde es más posible que eso suceda, ¿no? Y desde luego en el Colegio Salesiano donde yo estudié, aparte de la bandera San Juan Bosco y las estampitas de María Auxiliadora, poco se veía, ¿no? A mí me parece un caso de manual del grado de estupidez en el que está cayendo este país, ¿no? Primero, un padre que expone así a sus hijos en las redes sociales, cosa que a mí, sinceramente, me parece alucinante. Yo soy padre y supongo que muchos padres me están escuchando. A mí no se me ocurriría ir a contar una situación que haya tenido mi hija o mi hijo, en este caso hijo no tengo, en el colegio, en el instituto, lo que fuera. Jamás se me ocurriría exponerla al riesgo de que trascienda, pues, su identidad, su nombre, el colegio en el que está, someter al colegio al que va mi hija a semejante presión, someter a algún profesor o profesora que da... No se me ocurriría nunca, punto primero. Y punto segundo, aquí no está en cuestión el asunto de las banderas. Aquí lo que está en cuestión es la autoridad del profesor. Es que ese es el tema.
Claro.
El tema no es la bandera.
Claro.
No, es que es la española. Vale, y si quiero colgar la bandera...
Sí,
la del aguilucho. O si quiero colgar, no sé, la bandera de mis pelotas, con perdón. Es que el tema no es la bandera. El tema es, oiga, aquí esta cosa, además, es curioso que sea la derecha la que monte este follón, ¿no? Ustedes que tanto reclaman que hay... ¿No os acordáis cuando proponían que incluso en la ley se les reconociera casi como autoridad, ¿no? Digo, oiga, el colegio tiene unas normas, los profesores son los encargados de cumplirlas y hacerlas respetar, o sea, no está sujeto a la voluntad de los alumnos, y si hay algún tipo de conflicto debe resolverse a través de los órganos oportunos del colegio. Todo lo demás es simplemente fake news, demagogia, oportunismo, ganas de inventar un problema y una situación de tensión donde no la hay, por otra cuestión, que si la lengua, que si la bandera de España, que si es que hasta donde yo sé, y escuchando esta mañana en RACU, el acuerdo entre alumnos y centro era que la bandera se ponía en los días de partido.
Claro.
Pues ya está. Es que se terminó la discusión. Es que se terminó la discusión. Sí, es decir, oiga, estas son las normas, ustedes las cumplen o no. Y si no, pues como a mí me sucedía, supongo que a usted, don Jordi, también. Yo he llegado más de 2 y 3 horas antes de lo debido a casa porque desde el colegio me expulsaban por haber hecho algo que estaba en contra de las normas del colegio.
¿Y qué decían en casa? ¿Y qué decían en casa? ¿A favor de quién se ponían?
Mi madre es maestra, ¿a usted qué le parece?
Bueno,
yo tenía castigo doble, el del colegio i el que me caía al llegar a casa.
Aquest és segurament el salt. És a dir, mira, amb aquest debat, que, o amb aquesta circumstància mala guanyada, perquè és una pena doncs això, que les escoles siguin protagonistes per aquests temes. Però jo hi veig tres fronts. Un...
Bueno, y sobretot quan és un padre qui lo provoca.
Sí, bueno, clar, aquí vaig amb un dels fronts. És a dir, un és el tema del català, que la Pepita Costa Tur ha sigut molt prudent i que fa bé, segurament, i ella creu que potser el tema que fos professora del català no hi tenia res a veure. Bueno, altres podem creure que sí pels antecedents. És a dir, malauradament, des de fa molts anys, l'escola no ha estat un espai de treva, sinó ha estat pare del camp de batalla. I ho ha estat a Catalunya, on s'ha utilitzat la qüestió de la llengua doncs molt grollerament. Recordem encara Pablo Casado fa no gaire que deia això dels nens, de que s'hi havia de demanar permís per anar al lavabo i aquestes barbaritats que estigmatitzen, que aquí sabem que són mentides.
I que estan judicialitzades,
recordem-ho. Sí, exacte.
Estan en un tribunal, com a delito de odio.
És que aquí sabem que és mentida i podem fer un somriure quan surt de pena, és a dir, riure per no plorar, però... hi ha molta gent que s'ho empassa a les televisions de tot l'estat i que s'ho creu. I això estigmatitza no només una escola, no només una llengua, sinó una societat. Per tant, pot existir la teoria de que perquè va ser professora català hi havia aquesta qüestió, però pot ser que no. L'altra qüestió és la campanya, el que sí que sabem, que la Pepita diu que hi havia coses que no sabien com havia anat. El que sí que sabem és la campanya d'assetjament que ha viscut aquesta professora a xarxes socials i que ha portat que s'hagin de solidaritzar amb ella des del departament. Jo dic una cosa, per fer la seva feina, que aquesta senyora, la seva feina és impartir docència en una classe, no en un estadi de futbol, o amb un mini estadi de futbol. És a dir, jo, digueu-me clàssic, però és que jo al col·le, el que deia l'Antoni, és a dir, jo anava a una salle, a la salle Comtal en aquest cas, i com a molt hi havia un crucifix per raons òbvies, però, i ja està, i els nostres dibuixos horribles que feies així a petita, que et pensaves que era
un
de
salle, no? No és una salle.
Sí, sí, és una salle, per això que dic que jo anava a una escola de la
salle. Potser
ja fa uns quants anys.
Ja se sabe, la salle, ja.
El lassalisme fantàstic, també. Però, quin problema hi ha? Que, en quin moment van passar a ser les classes un espai on puguis penjar banderes? No ho sé, és a dir, i per què? Per què hi ha un moment en què, i ho deia bé la professora també, perquè hi hagi un mundial han d'entrar banderes, els nanos han d'estar, i les nanes han d'estar a classe, fent classe, és a dir, dedicant-se a això. Hi ha prou problemes tenen els professors amb les pantalles per saber si estan seguint la classe, si no estan seguint un partit de futbol o no, perquè a sobre s'hagi d'aclimatar l'espai amb un estil d'estadi de futbol. Per tant, ella va fer la seva feina. Aquest és un debat que podria saber les aules, què passa amb les aules. I el tercer és el que apuntàveu molt bé, el dels pares, el pes dels pares. És a dir, l'autoritat del mestre, d'acord que no pot ser la dels temps de l'Anton quan era petit, o els temps meus, als anys 80, etc., on el profe era paraula de Déu i potser entra poc i massa, però és que avui en dia els pares, potser hi ha aquest pare que era un senyor de comunicació del PP o adjunt o el que fos, i potser és enginyer o vés a saber i sap molt d'enginyeria, o un senyor que sap del que sigui, però potser no saben d'educació aquesta gent. I l'autoritat educacional és la del mestre. Per tant, això, entre tots, ens ho hem carregat. Hi ha una cosa horrible als nostres temps, que són els grups de WhatsApp. Jo tinc un col·lega que em va dir que ara fa poc, a la seva escala, els veïns han fet un grup de WhatsApp. Està a punt d'abandonar l'escala directament, perquè és insuportable. Doncs, els grups de WhatsApp dels pares. Com, per què han d'existir aquests grups de WhatsApp dels pares? Si pot tenir un sentit positiu. Però i el revés negatiu d'això? És a dir, i els estats de suggestió que es generen al voltant d'això? I la pressió extra que es genera sobre el professorat? En parlem d'això? Parlem de l'autoritat del mestre i de com això, sectors de pares es poden pensar doncs, que ells, democràticament, com que són molts, més que un profe, poden decidir sobre els continguts a l'aula?
Concepció Barai i Bernat Adéu. Concepció.
Sí, jo discreparé una mica del que heu dit.
Bé, és això.
D'entrada, jo defenso que a les aules no hi ha d'haver banderes de cap tipus, i crec que és un error pactar que unes sí i unes no en moments puntuals, perquè les excepcions porten aquests.
Per això estem d'acord, ho hem dit,
Sí, porten aquest problema, no? Per tant, escoltar les aules, pues, els treballs dels alumnes, les fotos, els dibuixos, que deia
el
Toni, o les poesies, si fas literatura. I, per tant, intentar separar-ho. Dit això, Jo respecto totalment les decisions del pare, de si ho vol fer públic o no ho vol fer públic, sigui quina sigui la seva afinitat política. I el que discrepo i molt és el tema de l'autoritat en aquest cas. Segons la versió que jo he llegit, perquè dic la que he llegit, jo no sé ben bé el que va passar, crec que cap d'aquí tenim la veritat absoluta del que va passar, hi ha un professor que ho autoritza i una professora que ho desautoritza i es nega a fer classe. Llavors, quina autoritat és la que hem de negar del professor? El que diu que sí o el que diu que no?
La que s'atén al que s'havia pactat.
Bueno, perquè... però hi ha un professor que els hi ha dit sí, la podeu penjar. Per què no hem de respectar l'autoritat d'aquest professor? Per tant, aquest és un tema del centre.
Els pactes.
Jo no crec que estiguem... Vale, hi havia partit diumenge. Això passa divendres. Els alumnes diuen, no, home, diumenge no tenim classe, la pengem divendres.
No cola. És a dir, no tenim classe.
Sí,
aquell dia no hi ha partit.
Sí que cola, perquè ells ho expliquen. Ells ho expliquen a un professor pel que he llegit i el professor els diu que sí. Per tant, no és un tema d'autoritat, de manca d'autoritat. Soc la gran defensora,
Concepció,
deixa'm acabar,
és d'autoritat de la mestra que s'atén el que s'havia pactat.
Deixa'm acabar, Toni. Sí, sí. O sigui, jo sóc una gran defensora que se'ls ha de retornar i reforçar l'autoritat dels professors. El que passa que aquí hi ha dos professors que pensen diferent i que ho expressen diferent. Val? I llavors això porta que una mesura disciplinària, jo crec que totalment exagerada, que és, segons he llegit, que s'expulsa els alumnes. Home, calia... Per tant, penso que no s'ha gestionat bé.
Aquí el problema, normalment, tot, com tot, és,
tot
depèn del que llegeixi.
I que tot de l'error, eh? Per mi és un error.
I que la campanya li munten a la professora que està per no posar la bandera, a l'altra no. És a dir, saps què vull dir?
Però, més enllà...
Sí, però és que ella diu, em nego a fer classe amb aquesta bandera.
No?
Bueno,
segons
ell llegit...
És que ho porta llegit a l'AIC, algun lloc d'aquests...
No, ella... Escolta, espera, al final tots ho hem llegit en un mitjà o un altre.
No, tots ho hem llegit, no.
Sí, cap de nosaltres sap què va passar.
Jo estic llegint ara aquí el comunicat que va fer el director tècnic... És que va circular això ara, perdoneu, eh?
Si vale, la versió que dona el centre no és la que donen els alumnes.
Bueno, és la versió que envia el centre als pares.
El més important que deia la Pepita... Costa, el més important, una investigació, una inspecció, i que se sàpiga ben bé què va passar.
D'on surt l'altre? No sé.
Què vols dir d'on surt l'altre? O sigui, aquí hi ha uns alumnes que van patir la situació. Ells ho expliquen, per què no se li ha donat
credibilitat als alumnes? Concepció, i per què no ens posem amb la pell dels alumnes que potser van patir que hi hagués aquell banderot per allà al mig, o aquelles banderes? És a dir, la qüestió és, només ens posem amb la visió dels...
No
diré hooligans, però diré dels...
No, perquè no ha sortit una versió diguent d'alumnes que diguin que els hi molestava.
Bueno, però potser també existeixen, també amb aquestes coses es genera l'espiral del silenci.
L'error ve de que es pacti de dir excepcions.
Està bé el que
perdona,
tu apuntes.
Perdona,
i que les autoritats han de respectar.
Perdona'm una pequeña cuestión.
Dime, Anton.
Creo que no estás entendiendo bien lo que significa la autoridad del profesor.
Hombre, sí que lo entiendo,
no,
Anton. No, lo entiendo
no,
muy bien.
Discúlpame, si me permites.
Sí, sí, pero...
El profesor que lo autorizó puede autorizarlo durante su hora de clase, que es la que le corresponde como autoridad. En la hora siguiente, la autoridad es el profesor que entra. No hay conflicto de autoridad ninguno. Absolutamente ninguno. Pues hay que entender bien lo que significa esto.
Es decir,
tú eres el que manda en el aula cuando tú estás en clase. Cuando yo entro en un aula de la universidad, el que manda en esa aula soy yo. No el rector, no el decano y, por supuesto, no otro profesor. Aunque dé clase en esa misma aula. Cuando entre a su clase, en su turno, a esa aula, la autoridad será él. Pero mientras tanto soy yo el que decide lo que puede estar, lo que no puede estar, las actitudes que son admisibles, las que no... Eso es la autoridad de un profesor.
Bueno, yo considero que no puedes poner en el mismo nivel lo que es una escuela, el instituto, el bachillerato
y
la universidad.
Pero la autoridad es así.
No, o sea, así para mí la máxima autoridad la máxima autoridad es el director del colegio.
Pero
¿el director qué hizo?
¿Qué hizo el director? Dos profesores.
No, pero yo pregunto.
Cada uno es autoridad en su... Es que lo que no podemos es confundir a la gente, hombre. Entonces hay que explicar bien cómo funciona la autoridad académica.
Bueno, para mí la autoridad es el director.
Un segon. ¿Es pots explicar, sisplau, Pere, el que diu a l'escola?
Bueno, és que ara estic veient aquesta... És una carta una mica llarga, eh? Val. Firmada, o sigui, una cosa notícia de què dijo el director, que jo no sé quina és la font de què dijo el director...
Val, no, pregunto jo.
No, pues, llavors no ho sabem, i el que diu l'ABC i aquesta colla. Però aquí hi ha una carta...
L'ABC no l'he llegit, Pere, que ho has dit dos vegades.
Pablo Picón Sarciada, director tècnico de secundària, que és una circular que es va enviar als pares el divendres. Diu, estimades famílies, informo como director técnico de secundaria sobre unos hechos ocurridos avui sobre las 12 horas. A raíz de una iniciativa por parte de los alumnos para decorar el aula en apoyo a la selección española masculina absoluta de fútbol de tal mundial, Los alumnos de primero B, actuando como grupo, han desoído las indicaciones de una profesora que estaba cumpliendo con las normas de convivencia del centro y seguía las órdenes del equipo directivo.
Más claro algo.
Negándose a aquellos expresamente a obedecer, lo que supone un acto de insubordinación deliberada. Además, actuando como masa, han coaccionado a una compañera que sí ha hecho intento de obedecer a la profesora. Por último, cuando la profesora ha abandonado el aula para consultar con el equipo directivo, la mejor manera de gestionar el asunto, ha sido vitoreada y aplaudida con sorna por la mayoría de los alumnos. Como director técnico y ante la gravedad de los hechos, he tomado la decisión de cancelar las dos sesiones lectivas que restan para finalizar la jornada. Si no os fotan al carrer, sino que os suspendan las clases. Pues el respeto a los profesores, así como el respeto y solidaridad a los compañeros propiciando un ambiente, son obligaciones que deben cumplir todos los alumnos. Sencillamente no podemos impartir clase en una etapa educativa no obligatoria a un grupo de alumnos que no quiere acatar las normas de convivencia del centro.
I, com diu això, és més llarga, la carta, si no la penjo. Hi havia alumnes a favor
de... Hi ha informació que diu que això no és veritat.
Concepció, però segons aquesta carta hi havia alumnes que no estaven per la penjada de la bandera, a segons el que s'havia pactat, i no li han muntat una campanya en contra del professor que va posar la bandera.
Un moment, són les 10:20, pareu. No. Bernat, adéu, endavant, sisplau, Bernat, i anirem a la publicitat i... continuarem parlant de banderes, però d'una altra manera molt diferent. Endavant.
A veure, jo crec que poden haver-hi conflictes d'autoritats entre diversos mestres en un claustre, en una universitat, etc, etc. Per això hi ha uns òrgans directius de l'escola que ho dirimeixen, i si dintre d'uns pactes de raonabilitat un professor pot permetre una cosa, és a dir, escolta, a mi no em sap greu que traieu les banderes durant la meva hora, jo entenc que dins la raonabilitat es poden fer la majoria de coses. Dit això, abans parlàveu de l'autoritat. Jo crec que un dels canvis en l'autoritat que estem veient en els últims temps és que tothom és el mestre ideal. Això passa en el nostre país. En el nostre país tenim milions de mestres de matemàtiques, milions de mestres de biologia, milions de mestres de català, i tothom es creu el mestre ideal. Jo, pel que fa a les aules, sempre compleixo poques normes bàsiques. Ajudar el mestre, punt número 1. Punt número 2, no emmerdar els nens amb els problemes dels adults, que és el que s'està fent en aquest cas. És a dir, si els adults tenen problemes, intentem que els nens no en surtin escaldats, que és el que està passant en aquest cas. I número 3, intentem, tot i això, que les aules siguin uns indrets oberts on es puguin debatir. És a dir, que en aquest col·legi ara es montin debats sobre banderes sí, banderes no, tal com es munten debats en molts centres de primària si hi ha problemes racials, tensions nacionals, a mi em sembla fantàstic. Però dit això, a mi una de les coses que em rebenta del món en què vivim, Jordi, és tota aquesta gent que sap més que els mestres. És a dir, això és com si jo, per exemple, quan vaig al dentista, m'assegués i li digués al meu dentista, l'estimadíssim Iñaki Urbiola, escolti, doctor, ara que està càries, la incisió de la anestèsia no me la farà
per
baix. I després, no agafi aquest bisturí, sinó agafi...
Clar, no saben.
Jo sento molts amics meus que em diuen, no, és que el professor de música no entén, el professor de matemàtiques no entén, i jo sempre els dic, no entens? No entens tu, imbècil? O sigui, no. A una persona que és professor de música, de mates, de biologia, que es fot davant de 20 o 30 nens d'orígens diferents, de llengües diferents, alguns dels quals diu bon dia i no l'entenen, que això passa a moltes aules català, amb orígens pedagògics diferents, alguns d'ells refugiats, per exemple, últimament, que m'encanta que ho fem, a un tio que es posa davant de 30 bèsties com són nens joves, tot el respecte del món, tota l'ajuda del món. I qui es cregui tan bon mestre, com es creu la majoria dels pares, que vagi un sol dia a fer classe. Una horeta. Aneu una horeta a fer classe, a veure si sou tan bons. I, insisteixo, ajudem els mestres. És a dir, ajudem els mestres perquè, a més, estem ajudant els nostres fills. Llavors, aquesta cosa de no, jo com que m'estimo molt el meu fill, sé com se li ha d'ensenyar. Mira, jo tinc molts amics mestres, professors de música per professió, no? I tots em diuen el mateix, diu, el pitjor dia que pateix un mestre de música no és quan els nens es porten malament, no és quan l'aula està desendreçada, no és quan un el fas cantar i no afina, no és quan no canten tots alhora, és el dia que venen els pares. Perquè tots són doctors en música. Tots saben solfeig, tots saben harmonia, tots... Bueno, tenim un país, no sé com no tenim 25 Bachs en aquest país, perquè tothom sap tanta... Llavors, els mestres, insisteixo, al màxim respecte.
10:24, un segon i continuem parlant de banderes amb un personatge jo crec que curiós, amb una història al darrere Jo és que no m'ho perdria.
El govern al costat de les famílies més vulnerables, per tal que més de 100.000 llars que pateixen pobresa energètica puguin assumir els increments del preu del gas, del gasoil, del butà, hem activat el pagament del bo social tèrmic del 2021 i s'ha augmentat el pressupost d'enguany fins als 17,5 milions d'euros. Fem front a la pobresa energètica. Generalitat de Catalunya.
Divendres 2 de desembre, pot especial d'Euromillones de 130 milions d'euros perquè res no et tregui la son. Perquè tenim 130 milions, si sona el despertador, pots dormir 5 minuts més. I després, altres 5 més, fins i tot 130 milions més. Perquè tindràs tot el temps del món per despertar-te i per tota la resta de coses. Aquest 2 de desembre, pot especial de 130 milions. Per no tornar a necessitar el despertador. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Els experts en assumptes americans sabem que no hi ha res més americà que el Black Friday. I si tu, com jo, ets més d'aquí que el pa amb tomàquet, passa't a Jastel, que et donen fibra i mòbil per 39,95 tot l'any. I no una promo d'un Friday November que puja al cap de 3 mesos. Vinga, truca ja al 1510. Call!
Ma mare diu que se'n va al Tibet a netejar-se els xacres. I jo que li vaig comprar aquell bol tibetà perquè no sabia què regalar-li. Quan t'agafa per alguna cosa, t'agafa molt fort. Com quan descobreixis que tens el Seat Arona amb manteniment, assegurança i assistència en carretera per 7 euros al dia amb MyRenting. Entrada de 5.859 euros. Consulta'n les condicions a seat.es.
Un quadre mèdic amb més de 40.000 professionals?
Per descomptat.
Sense copagaments ni llistes d'espera?
Òbviament.
Amb orientació mèdica telefònica?
I tant.
I sense ànim de lucre?
Naturalment. Honesta Previsora General, la mutualitat sense ànim de lucre que et cuida sense fer negoci amb la teva salut. Des de només 38 euros al mes. Previsora General, som com ets.
Els tipus d'interès estan pujant i les hipoteques són cada dia més cares. No esperis més. Entra a Idealista Hipoteques abans d'anar al teu banc per poder tenir les millors ofertes, fins i tot les de la teva pròpia entitat. Treballem amb tots els bancs i ens encarreguem de tota la paperassa sense cap cost per tu. Idealista Hipoteques.
Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Per la meva família i per mi, és molt important saber que l'electricitat que es produeix és 100% renovable.
Per nosaltres també, Paula. Per això a Repsol desenvolupem projectes eòlics i fotovoltaics a Espanya que poden generar electricitat 100% renovable per més d'un milió i mig de cases. Descobreix aquest projecte i d'altres a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
S'acosta Nadal i encara no tenim les figures del pessebre.
Saps on les podem comprar? A la Fira del Pessebre d'Olot, del 3 al 6 de desembre. Hi trobarem figures del pessebre, mercats de Nadal i d'artesania, espais de productes de quilòmetre zero i de Playmobil, activitats per a tota la família i Nadales al carrer.
Genial!
Fira del Pessebre del 3 al 6 de desembre al centre d'Olot. Més informació a descobreixolot.cat. Organitza Ajuntament d'Olot.
Ara l'Eurojackpot, el mega sorteig europeu de l'11, és més milionari que mai, perquè cada dimarts i divendres per només 2 euros ja pots de fins a 120 milions. I ben remilionari, perquè si et toca l'Eurojackpot no només et fas milionari tu, també els teus fills i els fills dels teus fills i els fills dels fills dels teus fills. Compra ara el teu Eurojackpot de l'11. Milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El perquè de tot plegat.
La pròxima persona en qui parlarem aquí al Món a RAC1 és una persona que té 35 anys, que és un exfutbolista. Als seus 35 anys ha jugat als Emirats Àrabs, a les Seychelles, a San Marino, a l'Índia o a Itàlia. Fins i tot ha jugat una fase prèvia d'una competició europea com a futbolista a la Conference League. És d'un poble de Pescara. I és una persona que, per exemple, perquè fa un temps que es va dedicar a ajudar a refugiats d'Ucraïna que estaven en problemes per la guerra de Rússia, el mes de març jugava amb un equip de Kolkata a la segona divisió de la Índia. La competició va haver de parar per un rebrot de coronavirus i aquest senyor va decidir marxar-se a Polònia per fer tasques humanitàries. es va dedicar a ajudar a famílies de refugiats que buscaven asil, no va, fins i tot va gastar els seus estalvis, i segons diu ell mateix, l'experiència va ser molt reconfortant. Això llegeixo d'una informació que avui ha publicat l'Espanyol. Aquesta persona es diu Mario Ferri. Mario, bon dia. Bon giorno.
Buen día, discúlpame por el mío hispánico no bueno.
Ma, no, no, ningú, cap problema, cap problema, ens entendrem. Aquesta persona en qui parlo va ser la persona que ahir va saltar al camp de futbol a Qatar amb una bandera de l'Arc de Sant Martí, del símbol de la LGTBI, amb una, reclamant la llibertat d'Ucraïna i dels drets humans de les dones a l'Iran. Val, la primera pregunta, Mario, és... On estàs? ¿Dónde estás?
¿Dónde estoy?
¿Dónde
estoy? Sí, claro. Yo estoy en Doha. Uh-huh. Estoy libero. Esta noche, Infantino, el presidente de la FIFA, que es italiano... è venuto da me per aiutarmi. Mm-hmm. Per aiutarmi
al mateix Infantino?
È venuto quando la polizia mi prendò. Mm-hmm. Io ho avuto grandi problemi con la polizia, ma Infantino è venuto e ha risolto la soluzione, perché perché il tremejao de pace, è l'Ucraina, l'Iran, i diritti umani, sono stati apprezzati dalle persone. Non hanno visto il mio messaggio come un messaggio violento. E nella noche mi hanno liberato.
Val, o sigui, els tres símbols que tu lluïes, és a dir, el de la patxa, el de la pau, el dels drets LGTBI i el d'Ucraïna, no ho veien com un missatge negatiu la FIFA. Fins a quina hora has estat amb la policia de Qatar? ¿Hasta cuándo has estado con la policía de Qatar?
Io sono stato liberato alle 3 di mattina.
La polizia si è portata bene con tu?
Comportato benissimo. Bueno. Es hospital, tu me devi credere. Questa polizia, questo mondo è demonizzato dall'Occidente. Es muy gentil. Toda la polizia me vedieron en campo, me dicono es no bueno por la seguridad, por la imagine del Qatar, ma es un buen messaggio de pace, e la polizia es humana, es un ragionamento umano, e me trattaron mucho bueno.
Uh-huh. Et va costar molt saltar al camp?
Sorry?
Sí. Saltar...
No entiendo, escúchame.
No, prego. Quan vas saltar al terreny de joc, hi havia molta protecció de la policia? Hi havia molta policia per saltar al terreny de joc?
Sí. La seguridad en los estadios, o todos los estadios de Doha, es muy, muy fuerte. Muy, da todo el mundo... In esse stadio lavorano le sicurezza di tutto il mondo, il brasileiro, ispanico, l'africano, tutto. E per me è difficile, ma io ho trovato un modo. Dopo te mando un video completo, sì, che io, che un mio amico ha fatto per me. Io sono andato nella nobiltà, in un settore nobile dove lo steward non c'è. Dietro la panchina del Portogallo. Dietro la panchina del Portogallo. Io sono salito sul tetto della panchina del Portogallo e ho saltato nella panchina del Portogallo e sono andato in campo e lo steward non mi ha visto, mi ha visto dopo e sono riuscito a entrare a mandare il mio mercato al mondo intero.
¿Habías probado o intentado saltar antes en otros partidos?
Sí. Yo estoy en Doha da tre giornes, ok? Tre giorni.
Sí.
E dai ho provato Francia, Danimarca, ma non sono riuscito in quella partita, no. È molto difficile, la sicurezza è molto importante e il campo è differente. Io ho provato in la Spagna, io volevo andare da Busquets in Spagna, Alemania, ma la sicurezza è molto, molto, molto forte per la partita. E il terzo tentativo, ieri, io sono riuscito a mandare questo messaggio importante. Ed è Infantino è venuto to me e mi ha chiesto perché Falcon, perché è nel mondiale in Qatar, tu vai in Champions League, in Serie A, perché in Qatar è muy pericoloso per te? E io gli ho risposto: oggi abbiamo giocato alle guardia e del ladro, mi e il ladro, un ladro,
sì.
Voi 6.000 guardie e non mi avete preso, e se è un gioco per me, guardie e ladro. Però... e il Infantino si è messo a ridere, per questa battuta.
Un'ultima cosa, saps che per la televisione non es va poder veure?
E la televisione?
Sì, sai che la televisione non poteva essere vista dal mondo.
Ma è non mio obiettivo. Il mio obiettivo è la fotocamera. È la fotocamera. Prima della partita io sono andato dai giornalisti italiani che ho conosciuto nella mia carriera in 10 anni di invasioni, e dai hai parlato di questo mio obiettivo. Tutto fotografo italiano è pronto per foto.
Tu eres futbolista.
Por mandar este mensaje.
Tú eres futbolista. ¿En qué equipos has jugado?
Yo, este momento, yo juego en San Marino.
San Marino,
Tre Fiori. Yes, yo he jugado en Conference League, tú lo has dicho prima, ho sentito. Y adesso gioco ancora a calcio en lo stadio di San Marino. San Marino è un piccolo stato nell'Italia, è un campionato, è una liga a parte.
E quando marchas de Qatar?
Giovedì.
Y te vas porque ya has hecho lo que querías hacer, supongo, ¿no?
Me ripete?
Sì, che suppongo che te vas.
No.
Che hai fatto quello che volevi fare, no?
Sì, tutto il messaggio. Se tu guardi il mio Instagram, tutte le donne in Iran mi dicono grazie. E questo è il mio obiettivo: aiutare le persone. Come è un Robin Hood, nuovo Robin Hood. For un messaggio molto importante nel mondo, in un importante partito. La FIFA e nel Qatar hanno rimosso la fascia da capitano, il capitan, e l'arcobaleno, no? Rainbow, Capitan Rainbow, remove, l'hanno rimosso e io l'ho portato. Hanno potuto bloccare i capitani, hanno potuto bloccare i giocatori, ma non hanno potuto bloccare il Falcon, il nuovo Robin Hood. Tu entiende?
Sì. Perché, ascolta, moltes gràcies, grazie i molta sort.
I forza a tutti.
Sì, grazie a voi.
Grazie. 10 i 39 minuti.
E forza Spagna per questo mondiale.
Sì, perché non hi ha forza Italia.
Non hi ha forza Italia.
Gracias.
Ahora
no, yo te digo de esto. Yo amo la historia de Luis Enrique, de la hija de la historia. Yo muy respeto de Luis Enrique. Y en este mundial yo amo, yo quiero que vince el mundial Luis Enrique por l'homo, lo especial homo que es.
Efectivament, efectivament. Gràcies, Mario, que vagi bé i molta sort.
Ara, okay. Fa bé de marxar abans de que acabi el Mundial, sí. Perquè, diguem-ho tot, Qatar, que s'ha gastat molts dinerons amb aquesta gran campanya de relacions públiques que és el Mundial, evidentment no ho tacaria amb aquest senyor. Ara, això de defensar coses que ja no es poden defensar en el temps, de normal no et tracten tan exquisidament, no, segur. Segur. És a dir, ni la policia...
Ara, ell
ni
buscava la foto.
I la trobada.
Sí. I la foto la trobada.
És que són tan venedors de motos. Els italians. I el Robin Hood.
Però han sigut sempre.
Molt a favor. Molt a favor.
El mejor de la entrevista ha sido el dominio que ha demostrado Don Jotz.
Sí.
Nos ha sorprendido a todos.
Escolta'm una cosa, deixa'm dir una cosa.
Del...
Como la canción aquella. Era aquella canción de Viola Wills, eso.
Un dominio espectacular.
Sí, Viola Wills. Escolta'm, deixa'm dir una cosa per acabar, i és que si han tingut aquest home, dius, com ha trobat aquesta gent? Sí, aquest home, l'home que ahir va creuar un camp de futbol, és a dir, és molt fàcil.
Teniu una ondes, però no un públic. Tot i que us el mereixeu.
Deixa'm dir que és, primer, perquè tenim un enviat especial a Qatar, a Doha, que es diu Damià López, que al Damià l'hem dit, Dami, hem de buscar aquest tio, trobeu-me'l. L'equip s'ha posat en contacte immediatament, ell s'hi ha posat bé, i per tant, avall que fa baixada.
Ell s'hi ha posat... No li posis un micro.
Que per acabar, vull parlar d'un tema... Oi que hem parlat dels metges abans, i després estàvem parlant, i de la salut mental? Clar, tot això hem sortit d'una pandèmia que sembla com si res... Jo encara tinc un tic. Que és que, per exemple, el transport públic no has de posar-te la mascareta, però quan surts moltes vegades te les deixes posada i fins i tot puges entres en un restaurant i dius, hòstia, la mascareta, encara tinc aquest tema.
I els petons? Has deixat de fer petons?
Amb alguna gent, sí.
Això ho ha triat.
De malalties infeccioses d'aquest país. Perquè no és només el tema ara de la Covid, sinó que és la bronquiolitis,
i la grip.
La grip, i demà passat no oblidem que és el Dia Mundial de la Lluita contra la Sida.
Sí,
ho dic amb una persona que ho ha tractat tot, que es diu Roger Paredes, el doctor Paredes d'aquí uns moments.
Xividia.
Nen, jo sóc el tren. A veure si tinc sort i arribo tard. Ja m'entens, 30 minutets i m'estalvio el bitllet. No crec que per mitja hora em perdi gaire res aquí al poble. Com a molt... En francès explicant per enèsima vegada com va conèixer la Joana.
Amb el compromís Renfe de puntualitat, si el teu tren AVE es retarda més de 15 minuts, atornem el 50% i el 100% si se'n retarda més de 30. És normal que n'hi hagi que tenen ganes d'arribar tard. Ningú no et dona més. No tots els trens són com Renfe. Renfe, el teu tren.
Per la meva família i per mi, és molt important saber que l'electricitat que es produeix és 100% renovable.
Per nosaltres també, Paula. Per això a Repsol desenvolupem projectes eòlics i fotovoltaics a Espanya que poden generar electricitat 100% renovable per més d'un 1,5 milió de cases. Descobreix aquest projecte i d'altres a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
Química y con 70 doctorándote en zooarqueología. ¿Qué te queda por descubrir?
¿Tú también vols fer coses increïbles durant la teva jubilació? MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestió de plans de pensions que s'adapta a tu ara amb fins a un 4% de bonificació per trasllat. Consulta en condicions a la teva oficina MAFRE o a MAFRE.es.
Les formes. Diuen que cal mantenir-les, però el millor és poder sorprendre amb elles. Gaudeix ara sense terminis d'espera de l'increïble disseny subcupé de l'Audi Q3 Sportback i l'Audi Q5 Sportback, amb l'última tecnologia. Des de 490 euros al mes, amb 48 quotes en Visirenting. I entrada des de 8.112 euros per a unitats limitades. Oferta Volkswagen Renting fins al 31 de desembre. Consulta en condicions a Audi.es.
Mallorcal, un poble de 317 habitants, el destí li va canviar la sort quan més ho necessitava. Tres noves famílies van arribar a viure al poble i van evitar que en tanquessin l'escola. La mateixa escola que aquell mateix any va vendre el gordo de Nadal i premiava així aquelles famílies. Elles van canviar la sort de Mallorcal i Mallorcal va canviar la seva sort.
Un sorteig extraordinari, ple d'històries extraordinàries. 22 de desembre, Loteria de Nadal.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Este Black Friday regálate una sonrisa deslumbrante y aprovecha que en Institutos Odontológicos están de promoción. Pide tu cita ahora y no digas que no te dice.
Fins al 30 de novembre, les clíniques dentals d'Instituts Odontològics, tots els tractaments tenen un 25% de descompte. Fes com Martina Klein i demana cita al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
La família, en català. Els clients, en català. I ara, digitalitzar la teva empresa, també en català. Perquè al portal elkit.cat trobaràs els agents digitalitzadors que et permetran aprofitar els ajuts del kit digital per realitzar els teus projectes en català. Ara, amb elkit.cat, estàs a un kit de poder fer clic.
El 22 d'abril, 50 anys de la companyia elèctrica d'Arma al Palau Sant Jordi. Un concert únic i molt especial.
Acompanyats d'Albert Pla, Balkan Paradise Orquestra, Celtas Cortos, Els Catarres, Gemma Humet, Maria del Mar Bonet, Quimi Portet i Detalles, entre molts altres.
Per Sant Jordi, la d'Arma torna al Sant Jordi. Tu perdràs? Informació i entrades a companyiaelèctricadarma.cat.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
El perquè de tot plegat.
Vinga, anirem acabant, perquè d'aquí uns moments ens visitarà el McLari, aquí al Monarracú, perquè fa 40 anys, farà 40 anys del... fa 40 anys del disc Thriller... de Michael Jackson.
Què ha passat?
El diàleg no és un poc més llarg.
Estàs fent la coreo?
És que ja...
Por supuesto.
Ponlo en Instagram, Antoni.
No. Li envio l'Àngel...
Què nivell?
Li enviaré a l'Àngel Barceló perquè li faci...
Ai!
Divendres Castelugo, que faci un... Que faci unos bailoteos
vamos
en directe.
Sí, vamos a hacer un espectáculo ahí.
Que el videoclip aquest durava com dos hores.
Era molt llarg.
Era molt llarg.
Avui fa un any que es van diagnosticar... els primers casos de Covid amb la variant Omicron, ara la circulació del virus està creixent i també ho fa el de la grip, i el còctel d'infeccions respiratòries encara hem d'afegir la bronquiolitis, tot i que els experts pronostiquen que a finals de setmana s'arribarà al pic de tot plegat. Si a sobre afegim que demà passat és el Dia Mundial en la lluita contra un dels virus més cruels de la història, com és el del VIH, avui és un bon dia per parlar-ne amb el cap de secció de Servei de Malalties Infeccioses de Can Ruti, del Germà Estrías i Pujol, investigador de la Fundació de la Lluita contra les Infeccions i de l'IRSI Caixa, el doctor Roger Paredes. Doctor, bon dia, moltes gràcies.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé. Comencem per la Covid. No, deixi'm començar per la bronquiolitis, que segurament és el que més n'hem parlat aquests dies. En quina situació està ara? Quan arribarà el pic de contagis i per què ha estat tan forta aquesta onada de bronquiolitis en les criatures?
Doncs fins ara, mentre en aquests darrers dos anys havíem estat tots plegats més, diguem-ne, més protegits, fèiem servir més mascareta, i ara en aquests moments, doncs bé, està pujant. Ja ens esperàvem que això podria passar en algun moment. Segurament hi ha una mica menys d'immunitat, i també és una mica l'època en la que pugen també les bronquiolitis, és a dir, que llavors s'espera que això, com comentàveu vosaltres, que aviat arribarem al pic, però sí que és veritat que a dia d'avui aquesta bronquiolitis, que és una malaltia que causa un virus que es diu virus respiratori sincitial, doncs està afectant doncs a bastants nens i també a alguns adults, i està posant pressió en els serveis d'urgències i l'atenció primària.
De tota manera, estem arribant al pic. Doctor, considera que en breu això, la bronquiolitis, passarà de ser ara la malaltia o la infecció que més preocupa a ser una infecció ja controlada?
És possible que sí. Sí. Va. És a dir, ara estem així, sí.
Va. Anem al Covid. Avui fa un any, que es va diagnosticar els primers casos de Covid amb la variant Omicron. Li sí. preguntaré pel futur, com creu que evolucionarà aquesta variant? Si s'anirà comportant així, en molts casos lleus, però amb menys greus?
Sí, el que fa el virus és sempre buscar combinacions, fer mutacions perquè li permetin transmetre's millor. Per tant, el que sabem segur és que anirà evolucionant cap a ser un virus que s'anirà transmetent i, per tant, s'ha quedat entre nosaltres i l'anirem tenint. Fins ara, això és el motiu, el motor de l'evolució, és buscar combinacions que facin que es transmeti millor. Omicron és una variant que és més, més lleu que variants anteriors. El que passa és que és una variant que és tan, per dir-ho d'alguna manera, tan potent com la primera variant que vam tenir la primera onada. Llavors, la gran diferència és les taxes de vacunació. La població està molt més ben vacunada que abans i també tots tenim una certa immunitat de grup perquè hem anat tenint diferents infeccions, i però l'evolució, pensem que si no hi ha algun gran canvi en aquestes variants, és que anem tenint evolucions i que anem tenint pujades, baixades. El que sí que ha passat és que s'ha vist una acceleració, diguem-ne, una certa acceleració en l'evolució d'aquest virus. Aquest virus acumulava unes 20 mutacions any en el començament i ara n'està acumulant com a mitjana unes 30-35. Això també és perquè està, diguem-ne, en un entorn on hi ha també més pressió selectiva. Llavors, coronavirus en tenim diversos que ens van afectant tot l'any, i l'esperança és que es vagi, diguem-ne, instal·lant entre nosaltres i que progressivament vagi fent menys malaltia. Però si es produirà algun canvi en alguna variant en un futur, això no ho podem saber.
Ni sabem si pot aparèixer alguna altra variant que desplaci l'Omicron.
Des d'aquest any, des que ha aparegut Omicron es transmet ja tant que el que va fent és petites modificacions per anar-se modificant i està evolucionant dintre del propi espai d'Omicron. Fins a l'arribada d'Omicron, el que feien era una variant és a dir, suplantava totalment la variant anterior, segurament per una qüestió més, com que no hi havia tanta pressió, diguem-ne, la gent no estava tan vacunada, doncs era una pura qüestió de que aparegués una variant. Ara Omicron ho té una mica més difícil. I ja està, doncs, això, evolucionant una mica, tot i que no és una bona comparació, però perquè la gent ho entengui, és una mica, ara ja sí que està evolucionant una miqueta com fa la grip, és a dir, que es va modificant dintre d'ella mateixa.
Li pregunto com veu la situació actual del virus, del coronavirus, del Covid a Catalunya, i com creu que pot evolucionar les pròximes setmanes, evidentment amb l'arribada del fred.
Sí, tenim els indicadors van lleugerament a l'alta, sí que s'estan diagnosticant més casos de moment, i la tendència és de que segurament pujarà. Això és el que està passant a la resta d'Europa i també als Estats Units. El que passa és que aquí serà molt important veure, sempre depèn del context, i en el nostre context, doncs, globalment tenim unes taxes de vacunació molt elevades, tot i així la gent està cansada i les taxes de cobertura de les terceres, o sigui, de les dosis de reforç ja són molt més baixes. Per tant, jo penso que el millor que podem fer és posar-nos aquestes dosis de reforç, i ja s'entén que la gent pugui estar cansada, perquè això fa 2 anys que dura, etc, però la millor manera de protegir-nos és posar-nos aquestes dosis de reforç. I després, els grups que són més proclius a tenir una malaltia més greu, que són les persones immunodeprimides, doncs aquestes persones és important que tenir elles, com diguem, els seus metges siguin conscients de que si ja, malgrat estar ben vacunats, si tenen una infecció, val la pena moltes vegades posar un antiviral al començament, i per tant que consultin el metge.
Molta gent que encara major de 60 anys, que encara ha decidit no posar-se aquesta vacuna, és evident que queden moltes vacunes per col·locar. Per tant, si hi ha gent menors de 60 anys que no volguessin vacunar-se, ho podrien fer? Els recomanarien que això pogués fer, que el sistema permetés que la gent menor de 60 anys que es volgués vacunar aprofitessin les vacunes de la gent de més de 60 anys que decideixen ara no vacunar-se?
Bé, l'edat és el principal factor de risc, és un dels principals factors de risc, i per tant està clar que s'ha de prioritzar la gent més gran, però també hi ha altres factors de risc, com per exemple persones immunodeprimides, persones que tenen moltes altres malalties cardiovasculars, malalties cardiovasculars, obesitat, diabetis, tot això també són persones que tenen un risc més elevat de tenir complicacions. En aquest sentit, sempre i quan assegurem que les persones més grans tenen accés a aquestes vacunes, doncs pot tenir un sentit que això es pogués extendre a altres persones que també tenen risc.
La grip, serà una onada forta aquest any o no?
Doncs la veritat és que em sap greu, però és que no ho sabem en realitat. És a dir, és molt difícil, és molt difícil de predir. El que sí que sabem és que hem estat, tenim grip A, però de moment està sent una... És a dir, tot plegat, el que passa que ens estan coincidint les tres i aleshores ens està posant més pressió en els sistemes sanitaris. La veritat és que haurem de veure, m'ho inventaria. És a dir, hi ha factors per estar atents... perquè tenim menys immunitat, perquè hem estat menys exposats en les vegades als anys anteriors, i de nou la grip és una altra situació en la qual és molt important vacunar-se. La gent ha de pensar que la vacuna de la grip no conté virus de la grip, conté trossets de virus de la grip, i per tant mai de la vida la vacuna de la grip et crea una grip. Això és absolutament impossible. I de fet una de les coses que s'està fent és que amb aquestes dosis de reforç s'aprofita per posar també la vacuna de la grip. Com més ben vacunats estiguem, doncs millor estarem tots.
Doctor, hem après alguna cosa d'aquesta pandèmia? Que ara, clar, jo recordo quan sortíem a les 8 del vespre tots aplaudir als balcons, finestres, carrers, a tot el món de la medicina que ens estava ajudant en aquella època i que ens ho estava passant, o ens feia passar el millor possible. Ha passat un any i no té una mica... Quina sensació té?
No, jo penso, evidentment, que el millor de tot hagués sigut que no hagués passat, evidentment, però un cop arriba aquesta, una situació així, és que d'altra banda és una cosa que ens passa a la humanitat, no? Ha anat passant des dels principis dels temps i és possible que torni a passar. Sí que el que nosaltres ens ha anat bé per millorar molts processos, per exemple, per accelerar molt els assajos clínics, accelerar molt el desenvolupament de les vacunes, accelerar moltíssim el desenvolupament dels antivirals, treballar de forma molt més col·laborativa a nivell internacional i local, i jo penso que en conjunt està més ben preparats. És normal que també en paral·lel hi hagi un cert cansament, diguem, de la població, que està cansada de sentir parlar de la Covid, perquè han sigut dos anys molt intensos, però tots els sistemes han millorat. Nosaltres mateixos en el servei hem millorat moltíssim, fem marcar inclús molt més potent, anem més ràpid, ho fem millor, treballem més a nivell internacional, que ja ho fèiem, però en tot cas això s'ha accelerat moltíssim i ens ha servit per establir tota una sèrie de plataformes i mètodes per també abordar altres malalties. Jo una mica ja havia passat amb la sida, que si de cas després potser en parlem, però amb la Covid ho hem accelerat tot molt. I de fet nosaltres al servei, ara jo com a cap de servei, doncs una de les preocupacions és també fer que tota aquesta estructura sigui aplicable també a altres malalties que són molt greus, doncs, o molt importants, com malalties importades, com per exemple l'esquistosomiasi, o malalties de transmissió sexual, com el varroa del mico, que hem vist que també semblava una cosa molt remota i ens ha afectat, i també una mica preparar el servei per possibles altres epidèmies que puguin venir en un futur, senzillament no per espantar la gent, sinó per tenir sistemes que siguin més forts, més resilients, i puguem donar resposta a la societat més ràpid.
Ara efectivament parlava del VIH, que aquest dijous és el Dia Mundial de contra la sida. En els últims anys les ITS, les infeccions de transmissió sexual, estan augmentant molt i ens ho estan dient. En quin punt ens trobem ara mateix amb el VIH i amb la resta d'ITS?
Mira, en el VIH estem en un punt que en el nostre entorn el que s'ha aconseguit és no hem aconseguit curar la infecció, si bé hem aconseguit avançar molt amb tota una sèrie d'estratègies que en un futur potser sí que ens ho permetran. Hi ha un article recent publicat en Nature Medicine del grup de Beatriz Mote i del Christian Brander, on veuen que una vacuna que de fet s'ha fet aquí, no? Doncs permet una resposta molt més potent al sistema immunitari, etc. I per tant anem fent avenços. D'altra banda, el que sí que s'ha millorat molt és tot el tema dels tractaments. Ara estem entrant en una fase on ja per primera vegada començarem a tenir disponibles pels pacients tractaments que es podran donar, per exemple, un cop cada dos mesos. Nosaltres estem fent, aquests seran uns tractaments que seran injectats, però estem fent ja recerca amb tractaments que es donaran un cop cada sis mesos, per exemple, alguns d'ells seran via oral, i el que anem és cap a anar consolidant aquesta cronificació, diguem-ne, de la malaltia, i fer que la persona ho noti el menys possible i en paral·lel intentar-la curar. Alhora, el que està passant també és que la PrEP està funcionant molt bé, la PrEP ens està ajudant moltíssim, era un tema que això és prendre la medicació abans de l'exposició de risc, està tenint un impacte important també en les noves infeccions, i aleshores com a conseqüència de tot això el que ens està passant és que la població amb VIH doncs va fent-se més gran, i a dia d'avui, per exemple, el 50% dels pacients que nosaltres veiem ja al nostre servei doncs tenen més de 50 anys, 75% tenen més de 70 anys, i aleshores aquí el que hem d'anar fent és anar-nos adaptant cap a gestionar tot el que és la cronicitat, és a dir, com les persones es van fent més grans, doncs també tenen altres patologies que afecten a la població que es va fer més gran, és diabetis, obesitat, problemes cardiovasculars, osteoporosis, i amb tot això estem treballant també conjuntament amb l'atenció primària, doncs per reforçar tots aquests sistemes i donar una bona cura als nostres pacients.
Són les